A Ràdio Maricel, a cel obert.
Mònica García, directora general de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Déu-n'hi-do el càrrec, lo llarg que és. Com saben, és l'ens que organitza el certamen. Molt bon dia, Mònica.
Bon dia.
Benvinguda. I Àngel Sala, el director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Sitges Festival. Àngel Sala, molt bon dia.
Bon dia.
Ara deia jo, a mi em fa cosa dir-ho perquè ja saben que els periodistes això d'adjectivar ens costa. És el millor festival de cinema fantàstic del món?
Ho és, sens dubte, i ja no ho diem nosaltres. De fet, pots trobar fins i tot articles de Variety o de Screen que fan referència no només a la seva antiguitat, perquè va ser el primer creat en aquesta especialitat, i és el que s'ha mantingut ininterrompudament aquestes 56 edicions, però un passeig per qualsevol dels altres festivals dedicats al fantàstic o al terror pot donar una imatge de la seva dimensió, que multipliques per 5, per 4. És un festival que s'ha creat a imatge dels grans certàmens, del que coneixen com festivals de classe A, i que manté aquesta presència, aquesta importància de cara a la indústria, de cara al públic, i sobretot al públic, és el que fa tan especial.
En parlarem del públic perquè sabem que des del festival i des de l'organització se li dona moltíssima importància al públic sempre. Ara és el millor del món, ho ha estat sempre o des de quan ho és?
Bueno, jo crec que el festival va tenir una pujada molt important al començament dels anys 2000, probablement. Sempre ha sigut un festival que va néixer ja molt potent, en un moment molt difícil per al cinema fantàstic, per al cinema en general i per al país. Era una aposta molt complicada que va sortir per la força d'una gent que creia en l'aposta per al cinema i per al cinema de gènere, però també en els 80 va tenir una pujada molt, l'entrada probablement d'un cinema més ampli, de produccions grans en els 80, on se van ja presentar pel·lícules d'Universal, de les grans companyies, de Fox, etc. Va tenir una pujada important, però sí que és veritat que en el començament dels 2000, aproximadament 2005-2007, el festival va tenir una crescuda molt, molt interessant a nivell de perquè també el cinema de gènere ho ha tingut, tant a nivell local, en Catalunya i a Espanya. Va haver una generació de nous cineastes, des de el Jaume Balagueró, el Bayona, el Paco Plaza, que van aportar el que abans era més complicat, probablement, que era la potència i l'èxit del cinema de gènere local, i després també perquè el festival va apostar per un creixement en el tema dels convidats, de les presències, que va sortir bé. Van tenir cada vegada convidats més espectaculars, més mediàtics, i també una sèrie de pel·lícules que el fantàstic retornava internacionalment a les sales i a l'interès dels espectadors. Uh-huh. Tot això va fer que el festival 2005-2007 va ser una pujada tant de públic com de repercussió.
Uh-huh. Per tant, el millor festival de gènere d'alguna manera del món, un festival reconegut a nivell internacional que, per tant, es mou, diguem, a estar a nivell, Mònica, d'altres festivals molt reconeguts o altres festivals de cinema, no necessàriament de gènere, però no sé si aquest aquest posicionament que probablement les xifres diuen, no?, i expliquen si socialment es percep així, o si el fet de ser de gènere fa que hi hagi gent que no el percebi a nivell d'altres festivals, de grans festivals.
Ai, me'n recordo quan vaig accedir a la Fundació que hi havia el dubte de què fem amb aquest San Benito del cinema de terror, no?
Sí.
El festival del terror i que tira molta gent enrere. I al principi era, bueno, insistim en la idea del fantàstic, perquè és molt més obert, és un concepte molt més ampli, i realment ja és com abracem-ho tot. O sigui, sí que socialment dona un prejudici, hi ha molta gent que li fa por, ho associa a un tipus de cinema, però aquell que s'acosta finalment al festival i descobreix magnífiques seccions de cinema d'autor, amb amb propostes de ciència-ficció, amb propostes de, èpiques o mitològiques i que va molt més enllà de les etiquetes, doncs té la sort de descobrir aquesta experiència, i és el que el festival està oferint de mica en mica, obrint-se no només a una audiència molt més àmplia, sinó fins i tot a una audiència molt més jove. O sigui, tenim una secció dedicada als nens i a les famílies, al Fantastic Kids, que és precisament en aquest reforç d'educació de la mirada i d'entendre que estàs vivint una, dins d'una comunitat que sí, que celebra el cinema fantàstic i el cinema de gènere, però que tens un menú per tots els gustos.
Sí, a més, bueno, és que actualment ja l'estigma que té el cinema, o que ha tingut el cinema de terror com a cinema de per uns pocs...
Per un sector molt concret, sí.
Això ha passat, és a dir, és que l'actualitat, i l'actualitat d'avui, és a dir, aquest cap de setmana als Estats Units, una quinta part d'Insidious, una saga de terror, sí, que va néixer a Sitges, probablement, sí, ha desbancat del primer joc de la taquilla Indiana Jones. És a dir, com una recaptació espectacular.
Ni més ni menys, sí,
espectacular.
Sí.
32 milions de dòlars en 3 dies. És a dir, que el terror és, en aquest moment és probablement el que millor funciona, el més rentable dintre de l'aspecte del cinema fantàstic. Sí. Ja més que la ciència-ficció i més que pràcticament ningú altre subgènere. I ja no és aquesta... El terror lo consumeix tot el món. És a dir, des que Walking Dead pràcticament puso a l'hora del sopar a los zombies en prime time, pràcticament és que ja la gent consumeix terror en televisió, en les plataformes, i s'ha popularitzat d'una manera increïble. Entonces ja l'estigma sobre el terror, però i en general sobre el fantàstic, que és el gènere gran més comercial que hi ha, en aquest moment no
i aquesta existeix. Defensa que feu òbviament els que treballeu al sector, els que estimeu i us agrada al sector i que a més ve avalada pel públic, perquè així ho diuen les dades, no sé si a nivell institucional també s'entén o a qui costa més que s'entengui.
Aquí a què et refereixes? A institucions locals?
Sí, sí. Sí, locals i supramunicipals i estatals. És a dir, també entenc que a nivell de suport, i ara parlarem també de finançament, és a dir, si aquesta etiqueta del fantàstic de terror també d'alguna manera ha dificultat a l'hora doncs, de rebre potser subvencions, ajudes o de ser escoltats a un sector o unes esferes. No?
Home, si tu veus l'ADN de finançament públic de qualsevol festival, del que sigui, festival generalista, per país n'hi ha un, i llavors ha tocat a Donòstia, que és el festival de classe A. Per tant, la resta de festivals ens movem sempre a un terreny de certa especialització, en el nostre cas molt més encara, o sigui, és un posicionament total. I clar, els recursos són els que són. O sigui, tu veus una sèrie d'administracions, el fet de ser ja d'un cert tipus o doncs et situa en una altra lliga i tens accés a uns recursos que, tot i així, déu-n'hi-do, o sigui, portem un camí d'ascensió i de consolidació d'aportacions institucionals magnífic, però clar, estàs sempre per darrere un festival generalista perquè no pot haver-hi un altre. Donem resultats similars o fins i tot comparativament millors? Potser sí, però clar, no pots tenir una estructura diferent.
És a dir, sense l'etiqueta del fantàstic, diguéssim, estaríeu oberts a més subvencions?
No.
No.
No, el que passa és que
estaríem
pitjor. Clar... el valor diferencial que té el situa que podem competir sense problemes i fins i tot arrossegar determinats ajuts molt específics. Hi ha programes d'innovació... O sigui, per nosaltres ho té molt de sentit, no? Un festival de cinema fantàstic en el qual tu estiguis explorant en realitat virtual o en intel·ligència artificial i terror. Per tant, el recolzament als programes de Cocoon té sentit. O el recolzament al paper de la dona dins del festival de cinema de Sitges té sentit perquè dins del fantàstic és molt masculí. O sigui, que això també és aquest valor diferencial és el que ens atrau la capacitat pública i privada d'ajut.
Aquest valor afegit, no? que entenc com en molts altres sectors, no? El que et fa diferent moltes vegades, no? És el que et permet moltes vegades no desmarcar-te, no? D'aquestes línies més generalistes. Com es subvenciona el festival?
Doncs estem a un 44% d'aportació pública i la resta és privada. Aquest 44 és molt similar a altres festivals en el món que estan al 50-50. Dins de l'estat espanyol és diferent perquè la resta de festivals estan entre el 60 i el 90% d'aportació pública.
Nosaltres... A Espanya?
Sí.
I per què estem... Si per sota. Si és que hi ha un perquè, o si és que el sabeu, o el podeu dir.
Doncs gràcies a Déu, perquè tenim una base fan que repeteix i que manté viu el festival i li dona aquest ADN suplementari. Però és cert que les aportacions, doncs tenim tots els nivells com tenen altres festivals, però la configuració és diferent. Hi ha festivals que tenen, molts d'ells, dels grans, estan en capitals de província, per tant les aportacions dels municipis són milionàries, o sigui, entre els 700 o el milió, 1.200.000, per exemple, a Donòstia, que aporta al municipi, però després les estructures és igual. O sigui, si te'n vas al Ministeri de Cultura, clar, des d'un 1.200.000 que dona a Donòstia a 125.000 que ens dona a nosaltres.
És a dir, el Ministeri de Cultura dona 1.000.000 quan? 1.200.000 euros al Festival de Donosti i a Sitges...
125.000.
I en base a què?
Doncs hi ha encara...
La diferència.
Doncs perquè formen part d'una empresa pública, que és la que organitza el Festival de Cinema de Donòstia, i en el nostre cas és una subvenció nominativa. Llavors, dins de les subvencions nominatives, que a més era una fórmula a extingir fa uns anys, gràcies a Déu l'han mantingut, premien o potencien determinats festivals. Estem quatre en aquesta lliga, o sigui, realment tenim sort i també vam rebre un ajut específic de laboratoris que també ens va donar una miqueta més de diners, però clar, els recursos al final són els que són i si hi ha una aposta decidida per un festival gran, acaba fagocitant la majoria d'aquests recursos.
Uh-huh. Això fa que les relacions entre els festivals d'alguna manera es vegi afectada o no?
No. En absolut, no. Perquè tots som molt conscients del nostre lloc dins de l'ecosistema i sabem que cada comunitat juga amb unes cartes, amb una capacitat de finançament, en cada municipi les regles són diferents, tot el contrari, o sigui, nosaltres treballem molt estretament amb Donòstia, formem part d'una xarxa que es diu Profestivales 21, que és de la resta de festivals de l'estat espanyol, i fins i tot hi ha un benchmarking, ens expliquem tu com ho fas, tu com apliques el tema dels voluntaris, tu com apliques el tema del personal, tu com t'impliques, no sé què, o sigui, compartim recursos, participem en iniciatives com a la Ventana Cinèfila, perquè som conscients que tots treballem a mateix diacrones de públic, cadascú en el seu territori i amb una especialitat, per tant, tot el contrari, sempre hem col·laborat i en tots els nivells.
Per tant, entenc que la dificultat màxima que genera això és el fet de que hi ha una recerca de finançament privat, no?, que en el cas del Festival de Sitges potser és més gran que en altres festivals, i aquesta és la feina o el repte, no?
Totalment. I més en un país en què les lleis de mecenatge i patrocini no són especialment bones, tot i que ara hi haurà un canvi a partir del gener, però és complicat. Hi ha una lluita entre nosaltres, i això és lògic, pels patrocinis. Curiosament també et trobes amb moltes marques que són d'aquí i els hi té, i com que ja tenen el públic cautiu d'aquí, no interessa recolzar el Festival de Cinema de Catalunya, però se'n van a recolzar el de Màlaga. perquè van... És la lògica,
perquè marxes,
no?,
fora, no?
Sí, és la lògica del mercat, no? Me'n vaig a buscar clients que no tinc, per tant, recolzo iniciatives que no...
I ara es passa que aquí aneu a buscar a Màlaga, també clients, o no?
Clar, anem a buscar altres marques, on però sigui, després no? Sobta, no?, que diguis, què fas tu amb aquesta marca que és, jo què sé, de Navarra o de no sé què, i en canvi no tens el vi d'aquí o no tens el vi d'allà, però és que és normal, o sigui, les empreses privades es mouen per uns interessos molt diferents al patriotisme o buscant nous clients. Després has de lluitar, també és cert que el tema del fantàstic de vegades és ho associen a un públic molt jove, per tant també et mous amb un target, no?, de marques o de patrocinadors molt determinat, però quan també saps explicar el valor que té aquest públic de base del festival, l'experiència, de fet hem passat una auditoria de patrocinis fa 4 dies i l'impacte que té la marca, sobretot en activitats que tu puguis fer durant el festival, és impressionant. O sigui, estem parlant d'un retorn del 300%. Tu poses un euro i et donen 300 en quant a projecció, en quant a marca, en quant a fidelitat i en quant a aproximació a un públic que està vivint d'una manera superpositiva que tu estiguis allà si parles el seu mateix idioma.
Aquest públic tan fidel i, per tant, tanta gent, i que entenc que les marques són clients potencials, no?, del seu producte, és el gran atractiu a l'hora de demanar diners, anar a demanar diners, és a dir, no sé qui, o no sé si hi ha quelcom que d'alguna manera sigui el recurs que dius, quan els digui això em diran que sí, segur.
Depèn de la marca. Jo és una d'aquelles coses que sempre exploro quins són els teus objectius de comunicació, quins són els teus valors, intentes alinear o dins dels ja sigui la programació, ja sigui les activitats d'indústria o altres valors que té el festival, es puguin alinear amb el que ell està donant. O sigui, per exemple, tenim un Moritz, que és la primera cervesa de Barcelona amb el primer festival de cinema fantàstic del món. Hi ha una sintonia meravellosa entre tots dos. Després tens altres marques que, si es mouen en el luxe, doncs han de buscar la versió més jove d'aquest luxe i que s'acosti a nosaltres, o la part més VIP que té el festival, el seu glamour, etc. Llavors, aquest públic és un incentiu per descomptat, però també s'ha de valorar que estàs fent una aportació a la cultura, estàs fent una aportació a un esdeveniment cultural, social i de país. Jo me'n recordo en l'etapa del Covid que moltes marques podien sentir la necessitat de dir, ei, anem a replegar, i es deia, esteu donant feina directament a més de 200 persones, més famílies, més, doncs, més l'activitat cultural que s'ha de mantenir durant el període post-Covid. O sigui que hem de pensar en tots aquells retorns visibles, tangibles o intangibles que et dona estar recolzant un esdeveniment cultural i que, a més, genera llocs de treball dins del sector de cultura, que és un dels que també ho ha patit tant.
Aquests percentatges, aquesta part de finançament arribada per la via institucional, diguéssim, i l'altra arribada per la via privada, si capgiressin, és a dir, si hi hagués més subvenció institucional, canviaria el festival? Seria millor? Seria pitjor? O no necessàriament hauria d'afectar?
No.
Al terme de qualitat del festival, no.
Tindríeu menys feina de buscar patrocinadors, potser.
Serien qüestions internes, més que canvien certes dinàmiques internes i no de cara al festival.
La nostra vida seria més fàcil.
Exacte, sí.
Viuríeu un pèl més relaxat.
La nostra vida seria més fàcil perquè, bueno, podries crear més estabilitat laboral, podries dedicar-te més a la recerca, a crear altres programes amb més tranquil·litat, perquè ja no has d'estar pendent doncs aquesta recerca constant que comences a l'1 de gener i has de, amb un ideal de pressupost, que tu saps que cobriràs fins al 44%, però falta tota l'altra part. Per tant, has d'anar lluitant tu, creant, buscant una programació que sigui suggerent, mantenint el teu lideratge, perquè estem parlant d'un nivell d'aquí, de territori immediat, però internacionalment no pots perdre pes, perquè com ho perdis es veurà ressentit la teva capacitat de negociació per les pel·lícules, pels talents. Per tant, has de mantenir una doble velocitat nacional i internacional molt important, perquè el festival, tot i tenir 56 edicions, és el líder encara i és el que es manté amb una projecció de futur amb més força.
El difícil és mantenir-se?
Sempre és el més difícil. Bueno, el panorama del cinema fantàstic en els festivals, hi ha festivals molt emergents, evidentment, que molts d'ells estan creats a imatge i semblança de Sitges, és a dir, Sitges ha sigut
referent,
el model, són referent, però sí que tens que aplicar una sèrie de polítiques des de programació i selecció que, bueno, estiguin molt connectades a lo que és la posar a Sitges per sobre de i com lideratge clarament de tendències i de tot el que se respira en el cinema fantàstic. És molt important pues, tenir una programació molt novedosa, molt d'última hora, molt ben embolicada amb presències importants. Bueno, el festival té que ser líder de lo que és el panorama del cinema fantàstic en tot el món, que hi ha festivals que, repeteixo, són emergents i l'estan fent molt bé, i estan molt bé que existeixin també, perquè estem molt contents d'haver creat una escola, no? una mena de marca que ha creat festivals molt semblants als nostres, pues, en Estats Units, en Europa, tenim una federació Méliès que aglutina tots els festivals de gènere d'Europa, que alguns d'ells han crescut molt en els últims anys, però bueno, Sitges segueix sent una mica de...
I aquest efecte miralles, aquest fet de que el Sitges s'hagi convertit una mica en lloc on s'emmiralla, no? a altres festivals, no sé si us fa sentir o fa sentir el festival que ha donat amb la clau de l'èxit o amb el model d'èxit i d'alguna manera és... mantenim això, o si hi ha també una necessitat de reinventar-se constantment, i el fet de que hi hagin nous projectes o nous festivals, encara que estiguin emmirallats en Sitges, també obliguen d'alguna manera, no? És com una competència que dius, t'obliga a posar-te les piles, això.
No per la competència ja, és que si no intenta ser nou, diferent, renovar-se cada edició, estàs condenat al fracàs. Aquest festival i tots No hay models que sirveixen per a tots els anys. No hay, hay una estructura bàsica que sí que és que es manté, tanto evidentment a nivell de programació o a nivell de criteria, però té les tendències del mercat canvien molt ràpidament. És a dir, no és com abans. Abans havia una tendència que duraven un any, tres o cinc, a vegades. Ara no. És diferent el cinema fantàstic que s'està estrenant al començament de l'any que el que s'estrenarà en la segona part de l'any. És totalment diferent. Probablement creen pel·lícules que marquen una tendència sota molt, molt, molt important i no te l'esperaves. Tot això hem que estar molt atent per tenir-lo en compte en la programació. I luego també reinventar-se en models de programació, d'activitats, de tot el que són les activitats paral·leles, d'esdeveniments que siguin interessants i novedosos per al públic. El públic és tenir un públic que li agrada constants, però també li agrada molt, canvia molt, i és molt canviant. I també necessiten seduir una mica al públic més nou, que té, a vegades, idees i tendències molt diferents a les que estaven marcades per la generació més anterior. Bueno, això ha que tenir-ho en compte.
I quan parlem de festival, la població moltes vegades es queda amb aquesta idea de uns dies, no, unes setmanes on es passen moltes pel·lícules, però un festival és molt més que això, i a Sitges ho hem vist, i ho veiem cada any, que hi ha totes aquestes activitats paral·leles, no, tot aquest sector de la indústria que també treballa. Llavors, en aquest sentit, per a què serveix un festival?
Home, és una resposta molt àmplia, perquè no només és un divulgador de la cultura cinematogràfica, fins i tot això té un impacte en les classes socials, o sigui, el fet d'un accés universal a aquesta cultura per part de tothom, sinó és un estímul a la indústria, és un estímul a la producció del teu propi país. O sigui, nosaltres som un referent i la indústria catalana és la primera que rep aquest referent, a portar tota aquesta gent, tota la part d'indústria, tots els representants de les pel·lícules que venen, hi ha un enriquiment, hi ha una interacció. A nivell local, ja no us podeu imaginar, el retorn econòmic directe, indirecte, el posicionament internacional de la vila de Sitges, el tenir una marca associada a grans noms del cinema, des d'un Guillermo del Toro, un Peter Jackson, un Sam Raimi, que han crescut, han estat descoberts, han crescut i han tingut i mantenen un vincle sentimental amb el festival. O sigui, si això no et respon a per què ha servit el festival com a palanca per promocionar aquesta vila, que tu vagis a qualsevol part del món, i et refereixo des de Corea fins a Canadà, fins a Argentina, i et trobis algú amb la bolsa de Sitges.
O que sap, no, que simplement sàpiguen que hi ha un lloc que es diu Sitges, no?
Exacte, sí, sí, sí. I que tu ets el de Sitges i et venen a buscar perquè per ells és com la meca, no? És a dir, arribar, o sigui, faig fantàstic, o tinc una pel·lícula que té algun element fantàstic i m'han dit que sou el cans del cinema fantàstic i vull estar allà i vull saber què és, no, aquesta experiència. O sigui, ara estava a Suïssa precisament i em va venir a un dels directors que estava estant nosaltres durant la pandèmia, el Just Filippo, sessió especial, Festival de Cans, corrents venint, que guai, perquè jo vull tornar, perquè vull estar, perquè la seva pel·lícula, tot i tenir els millors cas francès que pots imaginar, té components fantàstics, i ella immediatament vol associar la seva marca o el seu producte amb nosaltres.
És molt important per a una pel·lícula fantàstica el seu passe per Sitges. És a dir, si no té aquest sellal, a vegades és ¿por qué no ha anat a Sitges? ¿No? Hay una sospita de que a lo mejor la película... Pues bueno, y por eso todo el mundo está en aquel momento en unas demandas de películas. Porque volen aquel sellel de participació, porque también de cara a las ventas internacionales. Y todo es un punt de prestigi, ¿no? Es decir, ha passat por Sitges. Es una que ven molt bé en el mercat. I si no hi és, pues és més complicat.
Com aquell segell de qualitat, no? Que ho veuen, per exemple, en productes alimentaris o en vins, no? Aquell segell de... saps que si
denominació
aquells...
d'origen...
Exacte, no? Doncs una mica aniria per aquí. I aquest, quan vosaltres viatgeu i es moveu en aquest entorn del món del cinema, d'altres festivals, us reconeixen com els de Sitges? És a dir, sentiu sí. que aquest prestigi, aquesta entitat que té el festival fora d'aquí està percebut i admès i reconegut?
És meravellós, sí, sí, sí. Venen tots darrere, perquè és això, no? De què haig de fer? Com envio la pel·lícula? Com em puc presentar? Jo que porto tot el tema també de noies, no? I de sí. woman infant, i ostres, m'has obert una dimensió, m'has mostrat referents que no tenia en compte, o una reflexió de per què la dona no té un posicionament dins del cinema fantàstic, i vas obrint petites finestres, però és que et venen a buscar, o sigui, directament hi ha gent que se't presenta i diu increïble el que heu fet sense anar més lluny, Tiger Stripes, una pel·lícula que va guanyar a la Semana de Crític de Cannes, i va ser un projecte que es va escollir de Sitges, a Corea, el van portar a Sitges, es va presentar i ha arribat fins a Cannes. La directora em va venir ahir dient-me moltíssimes gràcies pel que heu significat en el meu recorregut. O sigui, aquesta versió de punt d'inflexió gràcies al festival en alguns projectes, en algunes pel·lícules, en la carrera d'algunes persones, ho ha tingut el festival. Són molts anys i ha significat quelcom a la vida de molts cineastes, i és meravellós.
Això es trasllada aquí? Aquest sentiment sentiu que es trasllada aquí, o aquí ens costa més donar allò que de vegades un és més conegut a fora de casa que a casa, no? O més reconegut a fora de casa que a casa? O sentiu aquest reconeixement igual aquí?
Diferent. Sí. El festival sí que dintre de casa també, el que és Sitges com Catalunya o l'estat espanyol és molt conegut. Tu vas a qualsevol festival, passes i inclús la gent te reconeix, no? Dicen, el director de Sitges, la directora de Sitges, passen per ahí i te pregunten per el cinema espanyol, i el cinema català, Sitges ha sigut molt important també. Ha sigut bàsic en els últims anys, que probablement és el festival de l'estat espanyol amb més producció inclosa en les seccions oficials del festival. Aquest reconeixement del cinema fantàstic espanyol ha passat per la presència en secció oficial de moltes pel·lícules locals nacionals al festival, que ha sigut bàsic des dels temps de los sense nom, ja a finals dels 90, fins als últims anys del recorregut de les pel·lícules espanyoles, fins a El Hoyo, no? Que és la primera pel·lícula catalana, de producció catalana, que va guanyar el festival fa uns anys.
Sí.
Llavors sí que és important i sí que es reconeix moltíssim, i tot aquest entusiasme i aquesta intenció de vindre al festival també es reprodueix en les pel·lícules catalanes i de producció nacional, no? Tot el món vol estar a Sitges, perquè s'ha demostrat que estar a Sitges és molt important a l'hora d'un recorregut després per altres festivals internacionals, i també de cara a la repercussió ja no solament en la taquilla, sinó també en els premis de final d'any, etcètera. És a dir, que
a més són aquelles dues setmanes de l'any en què probablement la paraula Sitges surt a més mitjans del món mundial, perquè i al final és la paraula que és el nom del municipi. Clar, aquí hi ha com un lligam, no, que no necessàriament, no, sempre passa, però hi ha un lligam com indissoluble amb el territori, i no sé si, tot i que es treballa molt des del festival i els darrers anys, a més, s'ha vist una aposta claríssima perquè d'alguna manera el municipi tingui aquest vincle, no? O senti aquest vincle, no? Amb el festival, que entenc que el que es vol és que sigui un vincle emocional, no? És a dir, de formes part, no? Tu, sitgetà, no sé si una mica el missatge va per aquí, de tu, sitgetà, tu, sitgetana, formes part d'aquest ecosistema enorme que mira fins on arriba, no? I a on ens coneix, no? Entenc que va també una mica es treballa això, no? Que els sitgetans i les sitgetanes, més enllà que els agradi el cinema fantàstic o no, sentin això, no?
Totes les activitats paral·leles, tota l'ampliació de propostes que es fa des del Melià fins a la platja de Sant Sebastià, tota l'obertura del Sitges Family és precisament per involucrar aquest territori, i com passa a totes les ciutats que tenen un festival important. O sigui, tu veus Locarno i tots els bars tenen el guepardo, no? Que és les taques de l'animal, la tenen a tot arreu, veus els autobusos i van vestits de guepardo. O sigui, la gent se sent orgullosa perquè rep una població extra durant aquell període de temps, i projecta Locarno internacionalment. I aquí passa igual, o sigui, la idea és aquesta, de, ostres, sou la seu, no?, d'un festival tan important i amb tantíssima repercussió internacional i, no sé, jo crec que nosaltres ens sentim superorgullosos del llegat i del que significa el festival, intentem contagiar i obrir perquè sigui fàcil, intentar estar més a prop i que sigui fàcil i que la gent se senti igual d'orgullosa que estem nosaltres.
I entenc que més és que aquest vincle que té aquesta vila amb el món del cinema en general, no? Però en concret amb el cinema fantàstic arran d'aquest festival, i no sé fins a quin punt això encara es podria o sentiu que es pot promoure més, no? És a dir, encara
totalment
es podria explotar més.
Jo sempre parlo del museu. Sempre dic, ostres, d'alguna manera s'hauria de capitalitzar i tenir aquesta memòria recollida i que tothom, i el primer són els habitants del municipi, no?, que tinguin la sensació, recordar constantment de dir, ei, que l'any 1968 alguns dels vostres van tenir una genial idea que era crear aquest festival.
Home, i tant vostres, eren veïns d'aquí. Sí, sí.
I formar part de la història del cinema. O sigui, formeu part com a vila de la història del cinema i heu marcat un abans i després dins del panorama del fantàstic i que poguéssim veure doncs, el que veiem nosaltres constantment, que són aquelles fotos de directors, d'actors, d'actrius que han estat passejant per Sitges i que no només és la gràcia, és adonar-te'n visualment i experimentar el que ha significat el cinema per a aquesta vila.
Sí, jo crec que la marca Sitges, la marca com el cinema fantàstic, tendria que aún ramificar més en lo que és la estructura de temporal, inclús de esdeveniments a Sitges, d'estar de més present en diferents aspectes d'aquesta mateixa marca, des del punt de vista també d'un museu, d'una prospecció acadèmica, que es fossin
prospecció centre acadèmica, és a dir, que d'alguna manera Sitges es compartís o tingués espais de formació,
Formació, inclús a tema de professional, industrial, és a dir, Sitges, la marca Sitges fantàstic tindria que estar, jo crec que és un proper passo, una propera escala de consolidar el festival, evidentment, cada vegada més, ja he dit que és canviant i que no hi ha que dormir-se en lo que està molt bé, sinó que hi ha que estar molt present, que el festival evoluciona cada any, però també tenir aquesta prospecció de que el festival tindria, la marca Sitges fantàstic tindria que estar més present en moltes més coses en lo que és el territori de Sitges.
I aquesta responsabilitat recauria en el festival o recauria ja en altres institucions?
Això
és que el festival són institucions.
És una institució, hi ha una fundació.
Clar, hi ha una fundació darrere i, a més, també passa, òbviament, cada govern té uns objectius polítics i pot fer servir o no el festival, però jo crec que, en general, és pensar, no? Ostres, tens un valor, un actiu increïble, amb una experiència, una possibilitat d'exportació internacional, et pots aprofitar. Pots aprofitar i tot el que sigui fantàstic ha de passar per Sitges.
És que fa la sensació una mica que tot el que té a veure amb el fantàstic, és a dir, sempre té via d'explotació, no? És com que no s'acaba, no és finit, no?
No. Bueno, mira les xifres de consum en cinema, en plataformes i, bueno, el fantàstic mai mor, no?
Sí.
Es manté com els
morts. És que no només mai mor, sinó que les crisis a sobre li van bé, li senten bé, no?
Sí, no, viu de les crisis, també, el cinema fantàstic i el de terror especialment.
Quantes de crisis,
Sí, però s'alimenta una mica de les crisis. En els anys 30 va passar, en els 70 també, i ara tenim crisis per alimentar les que volem.
No?
En tots els llocs.
És dir, bueno,
va passar el 11 de setembre, que va crear un cinema de terror molt de zombis, una reacció a el que va passar en els atemptats de l'11 de setembre, i bueno, ja tenien pràcticament crisis tots els dies i diferents, i en jocs diferents, no? Bueno, los pors reals a vegades nos van posar-nos a defensiva en pors de
cinematogràfics,
i això ha passat sempre.
I això d'alguna manera fa també que sigui un món, no?, un sector que sempre té aquests resultats positius, òbviament, perquè darrere hi ha una gran feina, intensa feina, que ningú pensi aquí que això és fruit de l'atzar ni de situacions de crisi. Entenc que això s'ha de treballar. I no sé si, i parlava ara d'aquestes vies d'explotació, no?, per exemple, de temes de formació, més enllà banda de tema del museu, la cultura i tot plegat, quines són les vies o els camins que ara treballa, o si es treballa de cara a futur, o és una feina molt d'any rere any, la del festival?
Doble velocitat, tornem-hi. Tens l'edició de cada any, que això mana, i després tens projectes de futur, de present i futur, o sigui, tenim el tema que dèiem abans, no? De Woman Infant, perquè estem parlant d'un canvi social i industrial.
Fem ara l'apunt, això de Woman Infant, que és un projecte que va ser l'edició passada?
El 2021.
Fa dos, que va néixer aquest projecte que va, ara ho explicarà la Mònica, però si no tinc mal entès, d'alguna manera va, d'alguna manera és com donar un impuls, no?, a totes aquelles dones que es dediquen al cinema fantàstic, que es volen dedicar i que no necessàriament han de ser actrius, sinó que directores, realitzadores, muntadores, tota aquesta altra banda que, segons les dades estadístiques, no?, el món femení és poc present en aquest sector. No?
És molt present en pantalla, poc present en el backstage. Sí, és un programa de promoció de la dona creadora i en aquest sentit, doncs, sobretot fem èmfasi en directores, per la capacitat de lideratge d'aquests pressupostos, d'aquestes propostes i guionistes, perquè també tinguin aquesta opció de crear. O sigui, estem parlant d'un gènere que és tradicionalment masculí, pràcticament, ara ho comentàvem, perquè ell està fent ara la investigació sobre les slasher, jo he fet sobre els zombies, clar, en el tema de zombies, pel·lícules dirigides per dones, un 0,5% en la història del cinema, l'slasher.
I en l'slasher, a més, que sí, és el subgènere de terror més femení de protagonisme, sí, perquè sempre hi ha una final girl,
sí,
i hi ha molt protagonisme femení, però la direcció d'aquestes pel·lícules, els guionistes, són homes. Pràcticament homes. I això que la creadora una mica de la idea de Final Girl va ser una dona. La Debra Hill en Halloween, la productora i guionista de Halloween de John Carpenter, però això s'ha quedat molt poca representació.
I això creieu que passava perquè no se'ls permetia a les dones fer-ho, perquè d'alguna manera socialment ja les dones...
Són les dues. Són les dues coses, perquè tu tens una indústria que no confia en el lideratge de les dones. És com, gènere que implica violència o que implica acció. No confiem en que una dona és més propera a una comèdia.
Com una dona de fer una pel·lícula de sang i fetge, no?
Impossible. Sí. I les pròpies dones, si tu no tens referents, no et planteges que puguis fer aquest tipus de pel·lícules, és com que no associes. Llavors hi ha un canvi social, hi ha un canvi industrial i l'evidència, no? Nosaltres en 56 edicions, en competició oficial, menys del 6% eren dones. Hem obert dues vegades en tota la història del festival amb pel·lícules dirigides per dones, que hagin guanyat també, clar, són estadístiques abrumadores, sí. I necessites... Creiem que hi ha també una part de la responsabilitat social del festival de provocar aquest canvi. I Woman Infant va néixer dient, bueno, aquestes són les estadístiques, anem a fer alguna cosa, anem a treballar amb aquest futur, però mirant també enrere del que les que hi ha hagut també tinguin el seu posicionament. Uh-huh. Que el dia que tu dius, escolta, aquesta pel·lícula és molt feliniana o molt hitchconiana, però quan has fet servir el cognom d'una dona per identificar un estil o unes característiques? Ostres, estem molt lluny, i dins del cinema de gènere encara més. És un filtre. Llavors portem 3 anys amb estudis del que ha passat, buscant aquests referents, posant a l'evidència, recordant al nostre públic, ei, aquesta criatura que tu veus va ser creada per una dona, o aquestes pel·lícules, poques, però han estat fetes per dones, perquè les nenes i les joves diguin, ostres, és un referent.
Sí, llavors jo puc.
Hay un proceso de concienciació, però ja també en termes acadèmics, no? En les escoles de cinema, que les dones poden fer qualsevol tipus de pel·lícula i també fantàstic i també terror, perquè hi ha una tendència que parece que eres dona i tu no pots fer un tipus de pel·lícula. Passa també a Hollywood, no? Que les dones solo poden fer pel·lícules de superheroïnes.
La Wonder Woman.
Perquè no poden ser Batman. No? Aquesta sensació existeix ara en Hollywood, perquè no se pot fer un superheroi. No? Sempre són pel·lícules de superheroïnes o pel·lícules on el protagonisme és clarament femení. És a dir, hi ha moltes coses que canviar. Sí que hem tingut moments molt importants que han canviat molt la dinàmica, el que Titan va guanyar el Festival de Cannes com una pel·lícula de terror dirigida per Julia Ducournau, una dona, i això ha motivat a moltíssimes dones a dedicar-se al cinema de gènere a Europa i també a altres països, als Estats Units, però hi ha moltes coses aún que tenen que canviar de dinàmiques internes acadèmiques, d'indústria i socials.
I socials. I entenc que amb aquesta idea final de no només les dones estan capacitades per fer-ho, sinó per fer-ho bé. És a dir, no? Que moltes vegades també s'ha de, com, de posar l'èmfasi en això. No és només que estiguin capacitats per fer-ho, sinó capacitats per fer-ho bé i per ser reconegudes i per, doncs, obrir festivals o guanyar premis. I aquest programa el que fa, entenc, és donar l'oportunitat, no?
Tenim moltes branques. Hi ha una branca que és demostrar que és referents del passat i una branca de sensibilització, que són unes beques que donem per unes noies perquè es capacitin durant el festival. Hi ha una altra branca que és suport a un curtícer per tenir una oportunitat de mercat d'una idea i que vagi... O sigui, treballem entre el passat i el present i futur. O sigui, que hi hagi eines de present per potenciar el talent, però és que no podem deixar de reivindicar, perquè si no ens trobarem en ajuts puntuals sense una reflexió al darrere de dir, ei, què està passant a l'escola? Què està passant a nivell social? Sí. I què ha passat i per què estem aquí? Perquè ve d'un passat en el qual les dones han estat situades en un nivell de producció.
Queda clar, és a dir, no és que ara d'alguna manera us assumeu perquè, diguem, d'alguna manera això es pot donar una subvenció o és, algú podria pensar una cosa que ven, sinó que hi ha una voluntat de canviar una dinàmica
sí,
i anar totalment.
Sí, que a més era molt clara, no? Jo quan venia aquí al festival com a espectador inclús en els 80, sí. Havia una percepció, recordo perfectament la pel·lícula La muerte de Freddy, la pesadilla final, l'última pel·lícula de la saga de Freddy Krueger abans de la sèptima, era la sexta, crec. La gent decía, bueno, està dirigida per una dona, Rachel Talalay, que era una mica així, no? Ara això ja no està passant, aquesta percepció ja s'ha corregit, poc a poc s'està corregint, no? Però existia, va passar. I inclús va obviar que alguna dona havia fet pel·lícules molt importants com el Cementerio de Animales, Cementerio Viviente, Pet Cemetery, basada en la novel·la de Stephen King, que era la Mary Lambert, que bueno, va fer una pel·lícula molt comercial, molt bona, però que no va tenir continuïtat en aquest moment, perquè la gent tampoc havia percebut que era una dona, no? Una mirada d'una dona en aquesta... Ara ja això ha canviat, no? Va passar igual con el cinema espanyol, que en un,
també,
català,
és cert.
Que en un moment determinat era, com... ui, la pel·lícula catalana del festival, ara sí. No, ara esperen la gent la pel·lícula d'aquí, és a dir, con molta expectació i moltes ganes. Bueno, són dinàmiques que se tenen que canviar i si se fa una tasca bona en aquest sentit, se canvien, no? És a dir, en el tema de la...
I entenc que com a sector sentiu una certa responsabilitat, sí. No? De nosaltres hem de donar el pas per fer-ho. En aquests, clar, entenc que són pocs anys, però en aquests 2 anys que porteu amb el programa, no sé si heu vist ja canvis de dinàmica o fins i tot, per exemple, en aquestes beques, si la demanda, per exemple, és creixent, si veieu també d'alguna manera que, i no sé si us ho diuen a les escoles on es formen, no? Si d'alguna manera sentiu també que cada vegada més, i no sé si gràcies a programes com el vostre, no? Hi ha més
el discurs
noies.
El discurs està i el qüestionament, no? Apareixen moltes dones, el que passa és, el problema és la professionalització sempre. O sigui, que han de donar el pas del curt al llarg, del primer llarg al segon llarg, que és molt complicat per les dones en general. En el fantàstic, com dèiem, és una complicació afegida i de més. Però és un procés en el que, com a mínim, el programa està viatjant i ja poses la qüestió a Corea, o la poses a Suïssa, o la poses a... I, ostres, i de sobte se n'adonen que en fer un estudi de les seves pròpies estadístiques, diuen, no ens ho havíem plantejat. I comencen a obrir altres línies germanes que s'associen a One Infant i intenten crear un discurs internacional, interaccionar les nostres professionals amb professionals de fora i tot i que estem en una fase molt inicial, ja està circulant aquesta reflexió i hi ha moltes noies que estan intentant, com a mínim, formar part, òbviament, de Women Infant i de la història de Fantàstic, perquè és que realment, tot i que s'han fet molts avenços, encara...
Per tant, la llavor està posada, no? Ara queda seguir treballant. No sé si Mònica García, com a dona en aquest món, s'hi ha trobat amb aquestes situacions.
Bueno, pensa quants directors de festival...
Per això pregunto, per això, perquè...
N'hi ha que siguin dones.
Perquè no sé, jo no sé quants n'hi ha.
Dels grans festivals de l'estat espanyol, 0. Sí. Però bueno, és la història de les dones. Sí.
I quan estan al sector, i no sé si a Àngel Sala li han fet el comentari de heu posat una dona, és a dir, si aquest comentari ha arribat, i si Mònica García, quan s'hi troba en el sector, se n'adona que d'alguna manera el fet de ser dona fa que tingui aquesta necessitat de... no sé si fer-se valorar més o no hi ha aquesta sensació? No,
jo crec que són professionals tots. No. I tu et valores i et posiciones pel que saps i pel que fas. I jo la veritat he tingut molta sort, porto molts anys dins del sector i tinc companys magnífics i el reconeixement. Però és cert que vas a altres festivals o a altres mercats i de vegades és li parlen al del costat. No ets la, per molt que diguis, no, no, la direcció la porto jo, no, no, parlen al del costat o miren cap a una altra banda. Els, però bueno, també forma part de, dels costums i tradicions sí, de cada país. Eh?
Sí. Sí que és veritat que cada vegada en el plan internacional sí que hi ha més directores de festival i en el, de festival de cine fantàstic que són dones. Aquí, bueno, aquí bueno, s'ha fet amb moltíssima normalitat. També Mònica portava molts anys dentro del sector, sí. En relació amb el festival també, però sí que és veritat que a vegades sí que sortia aquest comentari, no, de, sí que ha sortit alguna vegada de, bueno, ara va una dona, bueno, pues bé, no? És una dona en la direcció de la fundació, està molt bé, i jo crec que en Espanya hi ha festivals, que, hi ha pocs festivals on quasi ningú que hi dones. Això és un... Passa el mateix con el tema de la dedicació creativa de les dones en el cinema espanyol. És més problemàtic que en altres països, que sí que s'ha normalitzat, i sobretot en el camp del fantàstic. No?
I algun altre tema pendent en el que sentiu com aquesta responsabilitat que d'alguna manera heu manifestat en aquest programa, no? I heu decidit com posar aquesta llavor. No sé si hi ha alguna altra àrea en el fantàstic que sentiu que també cal treballar-la o posar-hi llavor per canviar dinàmiques.
Nosaltres hem començat també, que ja no és tan associat al fantàstic, però que és també, eh? O sigui, hem començat el programa de la sostenibilitat i el It's Bloody Green, però com a organització, com a esdeveniment que atrau a més de 140.000 persones o 160, 180, depèn de, amb altres posicions i altres fora de sala, i a més a més com a portaveu davant d'un públic tan nombrós i davant de la indústria. Llavors, el tema de sostenibilitat també és un canvi, si veus, són canvis de transformació social i de consciència. I amb el llenguatge del fantàstic van començar amb aquestes campanyes. Nosaltres, les pròpies dinàmiques de contractació, d'organització, les estem canviant dins del que podem, perquè fins i tot ser sostenible és car, però estem intentant promoure i arrossegar la indústria audiovisual que ens acompanya en aquest canvi de transformació.
Clar, és que és interessant també, i no ens podem allargar tant perquè se'ns acabarà el temps, però veure com més enllà d'un festival de cinema, no, i aquest encaix amb la vida social actual, no? És a dir, com encaixa un festival de cinema, que algú podria pensar que és una cosa gairebé aliena a ella, no? I no ho és. En tant que ets dona, doncs ja et serà, hi haurà aquí un lligam, no? En tant que parles ara de sostenibilitat, no? I de medi ambient, tot plegat, al final hi ha com un lligam amb el dia a dia del món en general, no? És sí. A dir, no és una cosa aliena, no?
No, i luego també a nivell de programació estem molt preocupats, ja lo han estat sempre, sobre la diversitat de l'origen de les pel·lícules que aquí seleccionen. En aquest moment, com he dit abans, les tendències canvien molt, inclús les geogràfiques. Ara tenen una pujada molt important del cinema africà,
sí.
D'alguns països, d'Àfrica, fantàstic, que és una cosa molt, molt poc habitual i ara existeix. Van fer un recorregut molt important durant anys del cinema asiàtic, però hi ha ara focus molt importants en països asiàtics que eren menys importants abans, com Indonèsia, Malàsia, que els estem seguint, con un cinema molt interessant. És a dir, que hay que investigar. Tenim una col·laboració molt important des de fa anys amb el cinema latinoamericà, que ha sigut un punt també de visibilitat molt important del cinema fantàstic a nivell de nous autors, de noves mirades. Bueno, això és molt important, que no sigui sempre el mateix, que no sigui sempre les cinematografies consolidades, evidentment la nord-americana o la japonesa o la francesa, no? Que són molt, molt consolidades, sinó que també dintre del sector, pues, d'Àsia, tenim una mirada per a cinematografies emergents en el gènere, com està ocorrent ara en alguns països, com ja he dit, Indonèsia, Malàsia o Filipines.
Aquesta característica de diversificar o transfronterera, no? És a dir, que és un món absolutament transfronterer, que a més nascut al final d'una vila petita com és Sitges, no? Sí. Que és... No?
Que tinguis aquesta mirada...
Aquesta mirada tan oberta al món.
Exacte. Tu pensa en el paper geopolític que té un festival. Quan tu censures un determinat tema, un determinat territori, o tot el contrari, li estan donant veu a una diversitat de sexe, de models socials, de territoris. Tu fas de filtre, ets un gatekeeper, però amb aquest valor geopolític obert també estàs donant una mirada oberta al públic i poder accedir a uns continguts que ho hem vist en festivals germans que potser han tingut pressions socials i, bueno, i ara la situació en la que estem ara, no? Que també trobes pressions polítiques per censurar determinats continguts o posicionar determinats continguts.
Ha d'arribar? Hi ha pressions en aquests nivells?
Bueno, dins de tot l'estat espanyol hi ha una campanya de reivindicació.
Ara mateix, sí, sí, efectivament. Sí, sí. L'Stop Censura, no? L'hauran vist. Sí, sí. Sí. A les xarxes.
Sí. La censura existeix, continua i se, desgraciadament hi és, a pesar de que estem en una democràcia, i, però bueno, és la llibertat d'expressió, però existeix. I bueno, a vegades hi ha aquestes pressions i en les últimes setmanes s'ha vist que podria ser un problema molt gran, inclús en properes
edicions.
Bueno, clar. En properes mesos.
Veurem, en tot cas entenc que el festival, no sé si té mesures per protegir-se contra això.
Bueno, la legalitat. És que, bueno, realment lo que estem en un estat de dret, és un país on llibertat d'expressió i els continguts, evidentment, no, sempre que estiguin dintre d'aquesta legalitat, no són...
I, de fet, el gènere fantàstic sempre, moltes vegades, es mou amb aquest límit, no? Perquè sempre hi ha hagut, històricament, pel·lícules, no? Que algunes han despertat titulars, si allò era prou, no? És a dir, si fregaven o traspassaven certs límits de consciències de no sé qui, no? És un gènere que, d'alguna manera...
La metàfora. La metàfora. I és, començant pels zombis i la sumissió política, però sí. Sí, és una constant.
És molt metafòric.
Per tant, diguem que és una lluita que vosaltres més o menys esteu més habituats potser que en altres àrees de la cultura, no?
Sí.
Malauradament. Però... Vaja, ha estat un plaer, seguiria molta estona, perquè ja ho saben, ja ho veuen, que el festival... I no hem parlat de pel·lícules. És curiós, És a mi m'al·lucina això, que al final poder tenir una conversa tan extensa sobre un certamen que al final la seva base és el cinema fantàstic i no parlar de pel·lícules. A mi em sembla molt interessant, queda clar que Sitges pot estar orgullosa de tenir el millor festival del món de cinema fantàstic, que el té des de fa 56 edicions, que no són poques,
són
moltíssimes, i que es manté i que a més doncs, és un festival implicat no només amb la vida i el teixit social i cultural sitgetà, que ho és, sinó en general amb la societat, amb aquests projectes com el de Woman in Fan o el tema de la sostenibilitat. Un plaer tenir-vos a l'estudi. Ànims, perquè sé que venen uns mesos durillos. Forts, no? Perquè la primera pregunta fora de micros ha estat si ja ho tenien tot més o menys i la resposta ha estat no. un rotund no, però entenc que és lo normal, que és
lo normal.
Tot sota control.
Tot sota control, però agost i inclús setembre és molt...
És intens, és intens. L'estiu pels treballadors del festival és intens. Les vacances vindran després, en tot cas. Mònica García, Àngel Sala, un plaer.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.